L'Hospital de Bellvitge desenvolupa un test que prediu l'evolució de l'Alzheimer. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Estarà disponible als hospitals del país d'aquí a menys d'un any. Investigadors catalans han creat una eina que anticipa si un deteriorament cognitiu d'una persona desembocarà o no en Alzheimer, Joan Bota.
A través d'una anàlisi de sang, el test pronostica el futur clínic de cada pacient. Se'n diu Jordi Gascón, cap de la unitat de memòria de l'Hospital de Bellvitge i coordinador clínic de l'estudi en declaracions a 3CAT Info.
Suposa poder oferir als pacients un diagnòstic precoç, suposa poder-los proposar si volen participar en assajos clínics o accedir a tractaments recentment aprovats. I des d'un punt de vista més humà, suposa donar-li als pacients la possibilitat de prendre decisions.
Tots els detalls d'aquest test i del pla pilot que s'ha posat en marxa a Vic i a Castelldefels per agilitzar des dels CAPs el reconeixement de les ajudes a la dependència les explicarem en aquest Catalunya migdia, el dia en què el govern espanyol sosté que l'oficialitat del català a Europa és irrenunciable.
L'endemà d'això...
I per suposat cada llengua addicional multiplica encara més la necessitat de traduccions. Algun dia ja no necessitarem intèrprets gràcies a la intel·ligència artificial, però encara falta temps per això.
Del canceller alemany Friedrich Merz, refredant, com heu sentit, l'oficialitat del català a Europa i convidar a esperar la intel·ligència artificial que resolgui el tema, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha volgut ser contundent.
No le puedo decir el cuándo, pero sí le puedo garantizar que nuestras lenguas oficiales serán oficiales en Europa.
Encara relacionat amb la llengua i des d'Euskadi, el president Salvador Illa agraeix a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, la seva defensa del català, ahir, per exemple, al matí de Catalunya Ràdio, i que li ha valgut la crítica del seu propi partit, el Partit Popular. Enviat especial a Vitòria, Albert Prat.
Sí, després del terratrèmol que han provocat les declaracions d'Albiol a les files del PP, el president Illa l'ha felicitat en públic i en privat per haver dit que cal posar fre al retrocés del català.
Le llamé y le felicité por el coraje que tiene. Luego, pues el hombre tuvo... Pues que es así, y no pasa nada.
I a aquesta hora Salvador Illa està reunit amb el landacari basc i Manol Pradales, encaixada de mans a les escalinates del Palau Residencial, i dinar a porta tancada, una imatge d'unitat dels dos caps de govern que mantenen el seu compromís perquè el català, l'euskera i el gallec siguin oficials a Europa.
I atenció a una data que fa molt de temps que esperàvem i que ara ja coneixem, la del 13 de novembre. És la data en què l'advocat general de la Unió Europea es pronunciarà sobre l'amnistia. És un pas previ i necessari per saber el posicionament dels, per exemple, jutges espanyols. I encara més coses. Us ho avança 3CAT Info. L'Audiència Nacional estudia la petició de l'expresident Jordi Pujol de declarar a distància el judici per corrupció que afronta la família, la seva família, aquesta tardor.
Pujol, que s'enfronta a 9 anys de presó, al·lega problemes de salut i per l'edat, té 95 anys, per argumentar que el trasllat a Madrid li seria un trasbals.
I al País Valencià, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer declara als jutjats que el dia de la Dana, ell va demanar que s'enviés una alerta a la població abans de les 6 de la tarda, quan el gruix de la tragèdia encara es podia evitar. Catarroja, Alba Barbosa.
Miguel Polo ha reconegut davant la jutge que li va sorprendre que a les 7 de la tarda encara no s'hagués alertat la població i ha afegit que a la reunió del CECOPI, des d'on es coordinava l'emergència, ningú prenia decisions i ha descrit de passiva l'actitud de l'exconsellera Salomé Prades.
I als Estats Units... Donald Trump amenaça les cadenes de televisió que el critiquen de perdre la llicència per emetre.
Un qüestionament de la llibertat d'expressió protegida a la primera esmena de la Constitució del país, que és l'últim episodi de la derivada política que ha comportat l'assassinat de l'activista d'extrema dreta Charlie Kirk.
I a la cultura, aquesta tarda arrenca la Setmana del Llibre en Català.
Al Passeig Lluís Companys de Barcelona, amb 300 expositors i 300 activitats en aquesta gran festa del llibre en català que s'allargarà 10 dies.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
L'endemà del debut del Barça a la Lliga de Campions, amb victòria.
Els blaugranes van guanyar 1-2 al Newcastle amb dos gols de Rashford, un dels noms destacats de la nit, al costat del porter, Joan Garcia, i després al Catalunya Migdia repassarem algunes de les reaccions d'aquesta victòria. I també a la Champions, però la femenina, el Barça ha conegut aquest matí els rivals que tindrà la fase de grups, jugarà a casa contra el Bayern, el Benfica i el Lovaina belga, i a fora visitarà el camp del Chelsea, de la Roma i del París FC.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs destaquem les cues a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Feliu de Llobregat en direcció Lleida per un accident que talla un carril, la P7 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà en direcció Girona, la C65 a Santa Cristina d'Aro en direcció a Llagostera per obres i la ronda de dalt congestionada entre Pedralbes i Canyelles en sentit Besòs. El transport públic, els trens de l'R3 de Rodalies circulen amb un retard mitjà de 15 minuts arran l'atropellament fa estona d'una persona a Granollers Centre.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
De moment seguim amb calor, però això no dura gaire, no?
Avui i demà, fins i tot a la costa, podria ser que la matinada de diumenge, previ al canvi de temps, amb molta humitat, l'aire ben saturat del mar, doncs encara es mantingui la calor i la xafogor. Però al llarg de diumenge notarem aquesta davallada, primer a l'interior, a muntanya, al Pirineu, al vespre a la nit es notaria la costa, ja no farà tanta calor la segona part de diumenge, i aleshores sí que diumenge nit, dilluns i dimarts, ambient de tardor, és com si la tardor coincidís amb el canvi d'estació totalment o s'avancés a diumenge pel que fa al Pirineu. De moment, sol i calor. Demà no descartem ja alguna gotellada al litoral, al prelitoral, Camp de Tarragona, cap a la zona de l'Alt Pirineu, però en general sol i calor, baixa una mica la temperatura a l'interior. I bé, atenció, perquè diumenge ens ve aquest clatallot de temperatura, és a dir, poden baixar 4-5 graus a última hora a la costa, però a l'interior del Pirineu poden baixar de 5 a 10 graus, fins i tot 12 graus de baixada en alguns sectors del Pirineu. Per tant, fins i tot a dalt de tot del Pirineu podria fer una enfarinada a 2.800-2.500 metres.
Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Dani, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Catalunya desenvolupa un test de sang que per primera vegada permet anticipar si una persona amb un deteriorament cognitiu lleu acabarà o no tenint Alzheimer o si s'estancarà en una demència lleu. El test l'ha desenvolupat l'Hospital de Bellvitge amb la companyia Admit Therapeutics, vinculada a l'Institut de Recerca IDIBELL. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, en què consisteix aquest test?
Doncs és una simple analítica de sang que conté un biomarcador que mesura l'ADN de les mitocòndries, que són les mitocòndries el motor de les cèl·lules, i és per on pot avançar aquesta malaltia. Aquesta és la diferència amb altres tests de biomarcadors desenvolupats últimament a nivell internacional, que serveixen només per confirmar si una persona té l'Alzheimer o no. El nou test català va més enllà i pronostica i aporta informació clínica decisiva sobre l'evolució futura de cada pacient. Ho explica a 3CAT Info el cap de la unitat de memòria de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Jordi Gascón.
Suposa poder-los proposar de manera precoç també si volen participar en assajos clínics o accedir a tractaments recentment aprovats i, sobretot, des d'un punt de vista més humà, suposa donar-li als pacients la possibilitat de prendre decisions sobre si mateixos, el seu patrimoni, la seva vida en general, en un moment en què tenen encara una plena capacitat cognitiva per poder-ho fer.
I també destaca el fet que sigui un test amb segell català.
És més barat que la resta, és igual de còmode que la resta que es fan en sang, perquè és més fàcil fer una extracció de sang que altres maniobres més invasives. Per últim, però no menys important, és un test que hem desenvolupat en el nostre país. No és un test de fora que haguem validat a casa, sinó que l'hem creat i l'hem validat nosaltres mateixos, i això posa en valor el teixit investigador i innovador del nostre país.
El test ja està a punt per comercialitzar-se i el doctor Gascón preveu que d'aquí a uns 6 mesos podrà ser una eina útil als hospitals catalans.
És una, doncs, un pas en la lluita contra l'Alzheimer, una malaltia, Mònica, que quin impacte té a Catalunya?
Doncs es calcula que actualment un 2% dels catalans tenen algun tipus de demència i d'aquests gairebé el 70% té Alzheimer. A nivell de tot l'estat espanyol hi ha 800.000 persones que tenen aquesta demència, 57 milions arreu del món. I segons la Societat Espanyola de Neurologia, la meitat de casos d'Alzheimer en estades inicials estan sense diagnosticar. Si ens fixem en el perfil, 2 de cada 3 persones amb Alzheimer són dones.
I es pot fer alguna cosa per intentar intentar evitar-ho? Hi ha algun factor de risc que podem evitar?
Doncs mira, hi ha una part que sí, que hi podem incidir, i d'altres factors que no. Dels que no, estem parlant de l'edat, que és el principal factor de risc per patir Alzheimer, i ser dona, també, com dèiem abans. La genètica només suposa un 1%, i la resta de casos, parlem d'un 99%, hi ha implicats certs gens que ens donen vulnerabilitat davant de l'Alzheimer, però en si mateixos no són determinants. En canvi, tenir a ratlla la hipertensió, obesitat, fer exercici, seguir una dieta saludable i tenir una bona qualitat del son rebaixen el risc de tenir Alzheimer.
Doncs aquest és l'anunci, aquest avenç important amb aquest test que permet saber si algú que té una lleugera demència pot acabar desenvolupant o no l'Alzheimer. Mentrestant, tenim en marxa a Vic i a Castelldefels una prova pilot per centralitzar totes les gestions sobre el grau de dependència en una única finestreta. L'objectiu, segons que explica el Departament de Drets Socials des d'Osona, és agilitzar els tràmits a les famílies. Vic, Nàtia Dell.
Des d'una mateixa finestreta es coordinarà la vessant social i sanitària del procés. A partir de finals d'octubre, l'usuari tindrà un professional de referència, el mateix CAP o els serveis socials de l'Ajuntament, que l'ajudarà a fer tots els papers sense haver d'anar trucant a diferents portes. Un canvi de paradigma, segons la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, per facilitar les coses a les famílies.
Som conscients que és un tràmit excessivament burocràtic, que a més està generant, diguéssim, un endarreriment, o hi ha un volum molt important de persones esperant aquest tràmit, i l'administració ha d'innovar per fer això molt més fàcil a la gent i molt més ràpid.
Si les proves pilots funcionen bé, la idea és anar desplegant el projecte de manera progressiva a tot el país.
Més coses. El govern espanyol assegura que l'oficialitat del català a Europa és un objectiu irrenunciable l'endemà de la galleda d'aigua freda del canceller alemany Friedrich Merz, que descartava la possibilitat d'un reconeixement del català a Europa a curt termini.
I per suposat, cada llengua addicional multiplica encara més la necessitat de traduccions. Crec que inclús a mitjan termini hi haurà una molt bona solució. Algun dia...
Bé, doncs després d'això, el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, diu que no llencen la tovallola, Pilar García.
Sí, sosté que continuaran treballant per tenir els suports necessaris per al reconeixement de les llengües oficials d'Espanya i que és qüestió de temps aconseguir.
La oficialidad a nivel de la Unión Europea de todas nuestras lenguas oficiales es un objetivo irrenunciable. Alemania, algún otro país, ha solicitado más tiempo. Está encima de la mesa, que no va a desaparecer. No le puedo decir el cuándo, pero sí le puedo garantizar que nuestras lenguas oficiales serán oficiales en Europa.
El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, creu que el govern espanyol no fa prou per l'oficialitat del català a Europa.
El govern espanyol té l'obligació de trobar les eines per ser prou convincent com per aconseguir els suports necessaris per al ple reconeixement de la llengua catalana a nivell europeu.
El reconeixement de les llengües requereix la unanimitat dels països membres de la Unió Europea, i Alemanya és un dels estats amb més reticències.
Doncs bé, després d'aquest revés d'Alemanya, a aquesta hora estan reunits el president de la Generalitat i el lehendakari basc, els dos caps de govern que defensen l'oficialitat de les seves pròpies llengües a Europa. Salvador Illa ha lamentat que, si encara no s'ha desbloquejat aquest reconeixement, és per culpa del Partit Popular. Enviat especial a Vitòria. Albert Prat, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, avui el president Salvador Illa s'ha mostrat menys optimista que en altres ocasions i ha volgut deixar molt clar que darrere la reticència del govern alemany hi ha la mà del PP espanyol.
Creo que no hay que ser nunca rencoroso, pero no hay que olvidar nunca lo que ha pasado. Si esto no está ya solucionado, es porque el Partido Popular ha hecho llamadas. No tenía que hacer ninguna llamada para decir aprueben esto. Bastaba con que no levantara el teléfono. Y lo ha levantado para decir no lo hagan. Eso... Jo no l'olvido.
Aquesta és l'advertència que ha deixat anar abans de reunir-se amb el lehendakari. Aquesta hora, dinar porta tancada aquí a la residència d'Imanol Pradales, a la capital basca, amb una imatge d'unitat per escenificar que seguiran remant plegats perquè el català, l'euskera i el gallec siguin oficials a Europa. I ja ha fet una crida a deixar de polititzar aquest tema i ha felicitat el popular Xavier García Albiol, que ahir, al matí de Catalunya Ràdio, va dir que si no es protegeix la llengua, acabarà sent residual.
Dijo que el pacto por la lengua que hemos firmado en Cataluña, pues él no lo suscribe, pero que hay cosas que le parecen bien. Le llamé y le felicité por el coraje que tiene. Luego, pues el hombre tuvo... Bueno, pues que es así y no pasa nada.
Automàticament, la direcció del PP va desautoritzar l'alcalde de Badalona i va recalcar que està absolutament en contra del model lingüístic de casa nostra.
Per cert, una notícia que acabem de saber. La Unió Europea es pronunciarà sobre l'amnistia el pròxim 13 de novembre. Serà el dia en què sentirem les conclusions de l'advocat general de la Unió Europea sobre si s'ha d'aplicar l'amnistia o no als delictes de malversació i de terrorisme. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Què tal? Bon dia. Serà una decisió molt important pel futur de l'amnistia, tot i que el posicionament de l'advocat general mai és vinculant, sí que acostuma a marcar el camí al Tribunal Europeu a l'hora de resoldre els casos. L'advocat es mullarà, com dius, el 13 de novembre i el Tribunal calcula dictar sentència abans que acabi l'any. El que ha de dir l'advocat general és si es pot amnistiar els 13 CDRs acusats per terrorisme, si l'amnistia encaixa per aquest delicte des de l'òptica del dret europeu, i també resoldrà, i encara és més rellevant, si la malversació del procés és amnistiable. Es pronunciarà sobre la causa concreta del Tribunal de Comptes de les despeses del procés a l'estranger, però això tindrà un impacte directe sobre el cas concret de Carles Puigdemont i la resta de líders del procés, perquè si Europa avala l'amnistia per la malversació, els jutges Llarena i Marchena no tindran ja cap altra escapatòria per no aplicar-la. Qui està molt pendent també és el Tribunal Constitucional, que mira la decisió de la justícia europea abans de resoldre els casos que té sobre la taula.
Més coses. El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miquel Polo, declara davant la jutgessa de Catarroja, a València, que a la reunió del CECOPI, durant les hores crítiques de la riuada, ningú prenia decisions. A més, reconeix que li va sorprendre que a les 7 de la tarda encara no s'hagués enviat l'alerta a la població, tot i que ell, una hora abans, a les 6, ja havia avisat que s'havia d'alertar perquè la gent pugés a plantes superiors. Catarroja, Alba Barbosa.
Miguel Polo ha descrit de passiva l'actitud que va percebre en la reunió del CECOPI la tarda de la Dana i ha recriminat que l'exconsellera Salomé Prades no prengués cap decisió durant aquelles hores crítiques de la riuada. Ha afegit davant la jutge que li va sorprendre que a les 7 de la tarda encara no s'hagués enviat el missatge d'alerta als telèfons de la població, tot i que ell, a les 6, avisés que calia comunicar als veïns que pugessin a plantes elevades. Eduardo García és advocat de la acusació popular de Ciutadans.
Muy pasiva. Que no entendía cómo dentro del CECOPI, pero no solo de ella, sino no solo de ella, sino de toda la gente que estaba en el CECOPI, le ha sorprendido y le sorprendió en su momento que fuera tan pasiva la actividad que había dentro del CECOPI. Eso lo ha dicho varias veces, además.
El president de la Confederació Hidrogràfica ha remarcat que era emergències i, per tant, la Generalitat qui havia d'actuar un cop s'activa l'alerta hidrològica sobre un quart d'una del migdia i que va conèixer de la crescuda del barranc de Pollo poc abans de les 7 de la tarda. Miguel Polo també ha assegurat que Carlos Mazón es va connectar a la reunió del CECOPI un cop ja s'havia enviat l'alerta als mòbils i que no va ser fins més tard quan va liderar la reunió. La jutge de Catarroja, que instrueix aquesta causa penal, l'ha demanat avui a la Generalitat Valenciana i també a la televisió autonòmica, a punt, que aportin les imatges de vídeo i àudio de la reunió del CECOPI, uns documents filtrats recentment i que el govern de Carlos Mazón va negar tenir.
Per cert, tenim novetats sobre el judici contra l'expresident Jordi Pujol, que us avança 3CAT Info. L'Audiència Nacional estudia si Pujol podrà seguir-lo telemàticament des de Barcelona per evitar desplaçar-se a Madrid. El judici contra l'expresident i els seus fills, acusats de corrupció, començarà a finals de novembre. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Bon dia. Fonts pròximes al cas han indicat que suposaria un trasbals molt gran per a Pujol, que és dependent i gran, té 95 anys. Es tracta d'un judici llarg que començarà el 24 de novembre i ha d'acabar a mig any de maig. Aquestes mateixes fonts han explicat al 3CAT Info que té el cap poc clar i es cansa molt. A més, la vintena d'encausats declararan al final de la vista, segons ha acordat ja el tribunal. L'expresident, de moment, tampoc està negociant amb la Fiscalia un pacte, cosa que li evitaria el judici. De fet, remarquen aquestes fonts que no hi ha hagut cap contacte amb el Ministeri Públic. Pujol s'enfronta a una petició de pena de 9 anys de presó i per als seus fills oscil·len entre els 8 i els 20. El fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, és qui s'enfronta a la petició més elevada, 29 anys. De fet, ja va passar 8 mesos en presó preventiva fins que va pagar una fiança de 500.000 euros per sortir-ne. Segons el relat de la Fiscalia, pare i fill haurien cobrat comissions de determinats empresaris a canvi d'afavorir-los en l'adjudicació de concursos públics de l'administració catalana.
Esquerra Republicana ha tirat pel dret i, com us ha avançat 3CAT Info, ja ha presentat al Congrés la proposició de llei sobre el finançament singular per Catalunya. Els republicans proposen la modificació de tres lleis, entre les quals la LOFCA, per tal que Catalunya pugui gestionar i recaptar l'impost de la renda l'any 2028, Raül Flores.
Els republicans presenten la llei en solitari sense acord amb el Ministeri d'Hisenda, capitanejat per Maria Jesús Montero, que veu inviable que la Generalitat recapti la totalitat de l'IRPF, tot i que el PSOE ho va arribar a avalar. Fonts del Ministeri asseguraven avui a 3cat Info que no comparteixen la proposta dels republicans i que l'Estat no pot desaparèixer de la gestió d'aquest impost. Els republicans, que avui reunien els seus diputats a Vacarisses, insisteixen que el finançament singular és prioritari i clau per seure a negociar els pressupostos. Esther Capelles, la portaveu al Parlament.
Quin és l'eix vertebrador d'aquest nou curs polític també? Doncs és evident que és el finançament singular, un finançament just, els ingressos necessaris per donar cobertura als drets i les llibertats del conjunt dels ciutadans.
Aquesta llei que avui han presentat al Congrés necessita la majoria absoluta de la cambra per poder tirar endavant. Fixa que l'any vinent la Generalitat ja assumirà per delegació de l'Estat les competències sobre l'IRPF i que a partir de l'1 de gener del 2028 o en el període superior que es demani, diu textualment, Catalunya ja exercirà les competències d'inspecció i de recaptació de l'impost.
Passen 5 minuts d'un quart. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Professionals de la construcció i la reforma. A Obramat teniu tot el que necessiteu, amb estoc sempre disponible i els millors preus del sector. On compren els professionals? Obramat.
Aquest mes hem muntat un superassecador per a les ovelles. I com hem pagat amb la targeta Club Pas per ser soci del Club Carrefour, hem ajornat la compra en 3 mesos. I a més, ens han tornat diners al xec estalvi. Ja saps, entre que et donin diners i no te'n donin, val més que te'n donin. Per això fes-te la l'AMI Carrefour.
Clar.
Targeta Club Pas oferta per servicis financiers Carrefour. Més informació a pas.carrefour.es.
Des d'aquí es veu Tarragona allà lluny.
I des d'aquí es llegeix Tarragona molt de prop.
Ara Tarragona de prop amb el Periòdico de Tarragona. T'acostem la cultura, la societat, l'economia i els successos de Tarragona, la seva àrea metropolitana i el Camp de Tarragona. El Periòdico. Entendre-hi més.
Aquest estiu connecta amb tu i vola amb Volotea des de Barcelona, Estrasburg, Astúries, Nantes i moltes més destinacions a partir de 19 euros.
Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat. Consulta les condicions a volotea.com.
Després de Txernòbil, a Catalunya es va evitar una tragèdia nuclear. Descobreix tota la història al llibre Els herois de Vandellòs 1, a la venda a la botiga 3cat i als punts habituals.
Obrir un centre per animals rescatats.
Més gran.
Muntar un planetari al cim de la muntanya.
Més gran.
Comprar el pàrquing i convertir-lo de nou en un parc gegant.
Més gran.
El 26 de setembre, pot especial d'Euromillones. 130 milions més el millón que toca sempre a Espanya. Per fer alguna cosa gran amb el premi més gran.
Convertir el descampat en un autocinema?
Euromillones. No hi ha res més gran que fer alguna cosa gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Catalunya migdia. Un quart i mig. L'exèrcit israelià pressiona per buidar de civils la ciutat de Gaza. Un coronel ha escrit a les xarxes socials que faran servir una força sense precedents contra aquest enclavament en l'ofensiva terrestre que han engegat aquesta setmana. Una amenaça explícita pels 600.000 palestins que encara hi malviuen a ciutat de Gaza. L'alternativa, per qui s'ho pot permetre, és fugir cap al sud, Albert Manyà.
L'escenari allà i en lloc de la franja no és segur. En una entrevista al Catalunya Nit, Rafat Alatamna, metge de l'Hospital Nasser i pare de 5 nens, assumeix que la separació entre vida i mort és l'atzar.
Quiero salvar a lo único que me queda, los 5 niños que tengo. No sabemos si mañana vamos a despertar con vida o no. Hace una semana atacaron justamente a la puerta de donde yo estoy. Fue gravemente lesionado mi sobrino que estaba jugando abajo. Fue víctima otro tío. Y gracias a Dios fui corriendo a buscar a mis hijos. Y por suerte han ido a comprar algo y no estaban en esa zona debajo de la casa. Si estuvieran ahí jugando como siempre, hubieran sido los 5 víctimas.
Alatamna intenta treure la família de la franja, però li és impossible. L'entrevista sencera la podreu sentir a partir de les 10 del vespre. Ell mateix explica que al sud no hi queda espai per acollir tota la gent que fuig del nord, un escenari d'amuntegament que denuncia Jacob Granger, coordinador d'emergències de Metges Sense Fronteres.
Potser esperen que més de 2 milions de persones es concentrin en 42 quilòmetres quadrats. Si fem una comparació, podem agafar Manhattan. Manhattan té uns 58 quilòmetres quadrats quadrats per 1,6 milions d'habitants. I és molt fàcil per qualsevol veure la diferència entre la franja de Gaza actual i Manhattan.
Mentrestant, desenes d'activistes s'han atrevit a denunciar aquesta situació aquest matí a la frontera entre Israel i Gaza.
Amb una pancarta que deia "Per terra i mar, trenquem el setge", han denunciat el que consideren un genocidi, que cal aturar el terrorisme israelià i imposar sancions i un boicot.
I als Estats Units, Donald Trump intensifica la seva croada contra els mitjans de comunicació que li són hostils. Aquesta matinada, el president nord-americà ha obert la porta a retirar les llicències a les cadenes de televisió crítiques amb la seva administració.
He llegit en algun lloc que les cadenes estaven un 97% en contra meu. Vaig tenir un 97% de publicitat negativa. Vull dir, si tenen una llicència, penso que potser se'ls hauria de retirar.
I després d'aquestes paraules, els juristes dels Estats Units han posat el crit al cel, Núria Har.
Els reguladors li recorden que la Constitució nord-americana protegeix la llibertat d'expressió, però Trump capitalitza l'assassinat de l'activista ultraconservador Charlie Kirk per silenciar els mitjans que no pensen com ell. L'investigador sènior del CIDOP, expert en els Estats Units, Mariano Aguirre, assegura al Catalunya Migdia que la croada de Trump i el moviment MAGA continuarà.
Plantean tota una visió hiperconservadora, hipernacionalista, hiperreligiosa, y a partir de ahí van marcando ellos y nosotros. Nosotros somos los que decimos la verdad y para eso usamos la libertad de expresión. Los otros abusan de la libertad de expresión y por eso la queremos limitar.
Aquesta setmana Trump ha fulminat el Late Show de Jimmy Kimmel. Des de la competència, el seu company Jimmy Fallon l'ha defensat.
Per ser sincer amb tots vosaltres, no sé què està passant. Ningú ho sap, però sí que sé que Jimmy Kimmel és un paio decent, divertit i estimat. I espero que torni.
Trump li ha posat l'ull a sobre i ha dit que el Late Night de Fallon de l'NBC pot ser el següent a caure.
I el govern dels talibans, al poder a l'Afganistan, ha vetat els llibres escrits per dones en l'ensenyament universitari. La mesura forma part de dos decrets aprovats fa un mes que també eliminen 18 assignatures, entre les quals els temaris de drets humans, Eva Pineda.
L'últim atac talibà a l'ensenyament superior ha deixat fora de les universitats públiques i privades uns 700 llibres de text considerats contraris a la llei islàmica i a les polítiques del règim. D'aquest grup, 140 són obres d'autores diverses amb títols tan innocus com un manual de seguretat per als laboratoris químics. També s'han eliminat els llibres d'autors iranians o publicats a la República Islàmica. Diuen que volen prevenir la filtració de contingut del veí xiïta amb qui no tenen bones relacions. La majoria de subjectes prohibits estan relacionats amb el dret constitucional, la història de la religió, els drets humans o qüestions de gènere. El decret talibà també recomana als professors afganesos un enfocament crític en 200 assignatures més, com per exemple les de política als Estats Units o lluita contra la corrupció.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
El viatge d'una empresa amb David Hart, cofundador i CEO de Saigu.
No és una marca japonesa. Els dos van néixer a Menorca. Saigu, en menorquí, vol dir l'aigua.
Com us desmarqueu de la competència en cosmètica?
De gent que vol maquillar-se, però que vol fer-ho d'una manera divertida, pràctica. No m'ensenyis 20.000 tutorials.
El millor consell empresarial.
En el meu cas, aquesta mentalitat d'un problema, una dificultat, forma part del dia a dia. El 90% són problemes, el 10% són petites alegries. Si no t'agrada això, jo crec que no pots ser emprenedor.
Quina és la millor cala de Menorca?
Per mi, Macarelleta, el que passa és que no s'hi pot anar ja.
Només em maquillo una part de la cara.
Ja vis.
Fita aconseguida.
Nosaltres vam maquillar els Goya aquest any. Els obstacles són part del camí.
El viatge d'una empresa és un espai de Banc Sabadell.
I ara mira com trenca la guardiola a les xarxes de Catalunya Ràdio.
Vinga, va. Li he donat amb ganes. Ostres, sí, sí.
Catalunya migdia.
D'aquí a 2 minuts seran 2:15. El preu de l'habitatge de compra a Catalunya i a la demarcació de Barcelona supera per primera vegada els preus de la bombolla immobiliària. A Catalunya, aquest segon trimestre, el metre quadrat ja arriba de mitjana als 2.500 euros, un 9,3% més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. I a la demarcació de Barcelona, el preu del metre quadrat frega els 3.000 euros, però hi ha llocs on gairebé arriba als 5.000, se la riera.
És el resultat d'una tendència que arrosseguem de fa anys i que fa que els preus ja siguin un 58% més alts que fa 15 anys. Sant Cugat del Vallès és on el preu del metre quadrat d'un pis és més car, 4.700 euros per davant de Sitges i Barcelona, on ja estan 4.300. Sant Adrià del Besòs destaca perquè és el municipi on més s'ha disparat el preu en un any, un 17,5%. Tot això són preus taxats. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'especialista en hipoteques del comparador financer Help My Cash, Miquel Riera, ha explicat que en aquests moments hi ha diferència del que passava durant la bombolla, les taxacions no s'estan inflant.
Sí que és cert que hi ha vegades que d'una manera, diguéssim, extraoficial, s'inflen algunes taxacions perquè es pugui donar una hipoteca una mica més alta. Però no és una cosa que s'estigui fent de manera generalitzada com passava el 2008.
De fet, segons dades del Banc d'Espanya, la majoria d'hipoteques que estan donant ara als bancs són d'un 65% del valor de la taxació de l'habitatge, la qual cosa vol dir, atenció, que qui més compra és gent que com a mínim ja té un pis.
I ara ens fixem en dos municipis del Pla de Lleida que acumulen gairebé 2.000 pisos buits i tancats, però en canvi és gairebé impossible poder-hi llogar un habitatge. Són Tàrrega i Mollerussa. Són exemple de ciutats mitjanes amb tendència a créixer, però on es fa difícil trobar un lloc on viure. Lleida, Noelia Caselles, els propietaris temen llogar-los i no cobrar.
Sí, Òscar, és un dels arguments més recurrents que reben, per exemple, des de l'Ajuntament de Tàrrega quan contacten amb els propietaris per mirar d'incloure aquests habitatges en la borsa municipal. Alba Pijuan és l'alcaldessa.
Crec que hi ha gent que simplement no posa el pis a lloguer perquè té por de que no li paguin, de que després no pugui treure la gent que hi ha dins perquè no marxen, perquè els hi facin mal del pis.
A Tàrrega hi ha 9.000 pisos i 1.100 estan buits. L'Ajuntament ofereix als propietaris una garantia de 6 mesos si els posen a la borsa municipal, però n'hi ha, com el Joan Santes Masses, que no ho veuen clar.
Tampoc no et garantitzen, lo cobro, que llavors ens l'ho fotut, perquè si només te'l garantitzen durant 6 mesos que no ajuden prou.
En el cas de Mollerussa tenen 7.000 habitatges i n'hi ha 860 de buits. L'Ajuntament està contactant amb tots els propietaris, però costa mobilitzar-los. Anna Carner, regidora.
Hi ha molta demanda, Llavors tenim molta llista d'espera. Contra més pisos posem a mercat, sobretot aquests buits que tenim a Mollerussa, més oferta podrem tenir.
Avui mateix, si s'entra als grans portals immobiliaris, a Tàrrega es troben dos pisos de lloguer, com a molt, i a Mollerussa tres, i alguns restringits a estudiants.
I en el cas de Lleida Ciutat, com a la majoria de grans ciutats catalanes, llogar tampoc no és fàcil. Hi ha més demanda que oferta i es dispara l'oferta d'habitacions en pisos compartits. De fet, en alguns portals s'anuncien el doble d'habitacions que no pas de pisos sencers. Estela Bussoms, pisos que ja no comparteixen només estudiants.
No, de fet, ens asseguren que el perfil que més demanda habitacions per llogar a Lleida no són estudiants, sinó treballadors joves, funcionaris o persones que venen a treballar durant les campanyes agràries. Ferran Font és portaveu i director d'estudis del portal pisos.com.
Aquests joves que han entrat un lloguer compartit, han continuat moltes vegades en lloguer compartit. Inclús trobem generacions que ara poden tenir més de 30 anys, que el que fan és el no trobar alternativa al mercat, doncs anar a aquest mercat de lloguer compartit.
Un exemple són la Marta i la Paula. Una és mestra a Lleida i l'altra professora a Balaguer i comparteixen pis.
Estem a Lleida, que mos han destinat aquí, i vam tindre que buscar pis per viure. I al principi va ser una mica complicat perquè el lloguer era una mica car. Una immobiliària ens va ficar en contacte i a dia d'avui vivim juntes.
El preu mitjà de les habitacions, tot i ser més baix que les grans ciutats de l'àrea metropolitana, ha pujat un 36% en 5 anys. I això, tot i no tenir la pressió del turisme.
I una cosa més abans de la publicitat. L'any passat gairebé es va denunciar una incidència diària contra el col·lectiu LGTBI. És un 5% més que l'any anterior. Ho recull l'informe anual de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que constata que es disparen les agressions físiques, que ja són la meitat de les que es registren. També creixen les incidències en l'entorn laboral. La majoria d'agressions es van produir a la demarcació de Barcelona i contra homes gais. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Ho confirmaven els Mossos abans de l'estiu a aquesta missió. Pel que fa als delictes d'odi LGTBI-fòbia que estan al capdavant, i l'Observatori ho confirma. Va registrar el 2024 més incidències que mai, amb un total de 318 casos. Se superen per segona vegada des que es tenen registres des de fa 10 anys els 300 casos. L'entitat constata que la situació empitjora no només pel nombre de denúncies, sinó perquè les agressions verbals han passat a un segon terme. Cristian Carré és coordinador tècnic de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia.
L'agressió física és la primera tipologia de discriminació que no havia passat en cap dels informes anteriors, seguit de les exaltacions d'odi i discriminació, moltes vegades fundent cursos d'odi, i la que acostuma a acompanyar-se, no, les agressions verbals, també, que seria aquesta tercera tipologia de discriminació més registrada.
A més dels homes gais, les dones trans són el col·lectiu que més pateixen, presencialment i també a internet. A més, l'entorn on més creixen les agressions és en l'àmbit laboral. Aquest 2025 l'Observatori ja n'ha detectat 260, fet que apunta que aquest any també se superaran les 300 agressions.
Passant 4 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
T'agrada menjar bé? Nosaltres sabem per on començar.
Als mercats de Barcelona trobaràs el millor producte fresc, de proximitat i de confiança.
Fruites i verdures acabades de collir, peix del dia, carns de qualitat, amb l'assessorament de professionals que t'ho posem fàcil.
Som més que llocs on comprar. Som espais vius on es respira barri, tradició i futur.
Mercats de Barcelona. Experts en tu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquesta tarda arrenca la 43a edició de la Setmana del Llibre en Català. És la gran festa del llibre en català, amb més de 300 expositors, 300 activitats i més espai al Passeig Lluís Companys de Barcelona, on s'espera rebre, com a mínim, 100.000 visitants durant 10 dies, Montse Camps.
Sí, s'aposta pels diàlegs entre autors i hi haurà un any més xerrades amb diferents temàtiques i moltes presentacions, com explica Cristina Domènech, directora de la Setmana.
En poesia es presentarà l'obra completa de l'Àlex Susana, tindrem la Blanca Llum Vidal, el Jordi Llavina, l'Adrià Targa. El teatre tindrà la seva petita parcel·la, tindrem el Julio Manrique, el Pere Arquilloé, o cinema, vindran el Dani de la Orden i l'Eduard Sola a presentar la novel·la de Casa en Flames, per exemple, i després gèneres literaris, novel·la negra, el còmic, el manga, etc etc.
La fira reforça l'aposta infantil i juvenil i també dedicarà dues tardes al públic més jove. Són desenes d'actes que pel president d'Editors.cat i Ilia Perdigó fan que la setmana sigui més que un festival literari.
La Setmana del Llibre en Català és un espai de confluència cultural, no només un festival literari, sinó un espai que té com a objectiu la cohesió, la pluralitat i la transversalitat de la cultura catalana.
La fira s'inaugura demà, oficialment, amb la glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2025, el filòsof Pere Lluís Font.
I dels llibres a les pel·lícules.
¿Usted es el que me va a encerrar de nuevo en el loquero?
No, no, yo soy el perito. No.
Una pel·lícula argentina sobre la salut mental inaugura avui la 73a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'estrenarà al vespre, quan rebrà el Premi Donostia Honorífic Esther García, la productora de les pel·lícules d'Almodóvar. Per cert, que aquest any el cinema català té una presència de rècord, 28 produccions o coproduccions repartides per diverses seccions. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
27 noches és la pel·lícula amb la que el director del festival, José Luis Rebordinos, ha triat obrir aquesta edició i ho ha fet amb la voluntat de denunciar la situació que viu la cinematografia argentina. El productor de la cinta, Santiago Mitre, que també és un reconegut cineasta, li ha agraït efusivament.
La circunstància que està vivint el nostre país i en particular la cultura i l'àmbit cinematogràfic, con constantes ataques i menosprecio de part del poder ejecutiu, del president en concreto. Nada, que una película argentina abra un festival como este, de este prestigio, me parece que es una señal que nos regocija y me parece que es una señal también que el festival está dando de cuán importante es el cine argentino para el mundo.
El film parla d'una dona de 83 anys a qui les filles volen tancar contra la seva voluntat en una institució psiquiàtrica, bàsicament perquè s'està patejant l'herència familiar i té una vida dissoluta que consideren inadequada per a la seva edat. Per tant, planteja els riscos d'internar persones i incomunicar-les sense que hi tinguin res a dir, cosa que passava fins fa poc a l'Argentina. És una comèdia molt divertida, tendra, que s'estrenarà directament a Netflix a mitjans d'octubre. Opta a l'aconxador i, per tant, competirà amb dues de les 28 produccions catalanes presents aquí, Los Domingos, de l'Auda Ruiz de Azúa, i Històries del Buen Valle, de José Luis Guerín, que es presentaran la setmana vinent.
Però aquestes pel·lícules encara no són a les sales de cinema. Avui arriben novetats.
No te gusta bailar, eh?
No.
Aquesta és l'estrena més destacada. És una catalana, Mi amiga Eva, la nova comèdia romàntica de Cesc Gai Marc.
M'atreveixo a dir la seva millor comèdia en anys, o potser la millor de sempre. Coincideixen un guió pràcticament rodó, intel·ligentíssim i uns intèrprets absolutament mimetitzats amb els seus personatges. Nora Navas interpreta una dona que després de dècades de vida monòtona als 50 anys decideix emancipar-se i empoderar-se, i Juan Diego Botto és el seu marit que no entén res del que està passant. Divertidíssima. Tot el contrari que Un gran viatge atrevido i maravilloso, que es queda a mig camí de tot. Vol ser enginyosa, original i sorprenent, i la veritat és que acaba avorrint. I això que compta amb Colin Farrell i Margot Robbie, que aguanten el tipus, sí, però que no poden arreglar el sense sentit en què s'acaba convertint la pel·lícula.
I en canvi ens vols recomanar especialment una pel·lícula.
Hello there.
Hi.
Right.
És la britànica On Falling.
Es va endur la Conxa de Plata a la millor direcció l'any passat aquí a Sant Sebastià, merescudament. És el retrat d'una dona portuguesa incansable que lluita per adaptar-se a un país alié, a Escòcia, una feina a escombraries, i un entorn hostil en una pel·lícula que el que fa és defensar solidàriament la classe treballadora i que denuncia l'explotació laboral i la soledat dels més desafavorits. També s'estrena la irlandesa Small Things Like This amb un atractiu, Cillian Murphy, el protagonista de Peaky Blinders, i per als més petits, cinema en català, l'estupenda Angelo, el bosc misteriós, divertida, imaginativa, aventurera i fantàstica.
I abans dels esports, una sorpresa. Perquè Madonna ha revolucionat el món musical. En un breu missatge a les xarxes socials ha anunciat nou disc. Aquesta no és nova, aquesta és vella, però és que la diva del pop, Madonna, només ha avançat que traurà nou disc l'any que ve i que serà un retorn a les pistes de ball, una continuació de l'àlbum Confessions on a Dance Floor, que va llançar fa 20 anys. Serà el seu primer treball després de 7 anys i, a més, torna a Warner, la discogràfica dels seus inicis.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva amb la Laia Tudel. Bona tarda.
Bona tarda.
Que no sé si està molt interessada o poc en Madonna, però
sí,
en tot cas, la informació esportiva amb Rashford com a gran protagonista de la victòria del Barça a la Champions.
Autor dels dos gols blaugranes va voler demostrar l'encert amb el seu fitxatge. Debut ahir del Barça a la Champions, victòria al camp del Newcastle, 1-2, amb protagonisme per Rashford.
Rashford continua, Rashford encara amb la pilota, xuta Rashford!
Quin blarro!
Gol, 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 gol! Que fort, Rashford! Que fort, Rashford! Que fort!
Va ser un partit on va tornar a destacar Pedri, també Joan Garcia a la porteria, però sens dubte el davanter anglès ha estat el que s'han dut pràcticament totes les portades dels diaris avui, Arnau Caralt.
Amb la baixa de Lamine Yamal, ahir era el seu gran dia i Rashford no va decebre. L'internacional anglès va viure la seva primera gran nit com a blaugrana, marcant dos gols a St. James's Park. El primer, per desencallar el partit, al minut 58, amb una gran rematada de cap a passada de Koundé, i 10 minuts més tard, amb un potent que cau a l'escaire des del balcó de l'àrea. D'aquest obús en va parlar Rashford en el postpartit.
Més que res és tenir la confiança de xutar. I he estat practicant i entrenant des que era jovenet, era un xaval. I potser doncs, aquesta és la part fàcil, però ha estat un gol fantàstic, sí, és cert.
L'altre artífex de la victòria blaugrana va ser Joan Garcia. El de Sallent va salvar els mobles a la primera part amb una parada decisiva just en el tram de partit en què el Barça estava patint més.
Sabíamos que los primeros minutos sería importante porque ellos apretan muchísimo. Y bueno, sí que han tenido esa ocasión que por suerte la ha podido sacar. Y a partir de ahí ya hemos ido creciendo, nos hemos ido asentando en el partido y hemos podido ganar.
El partit del Barça ahir va despertar l'admiració del rival. Declaracions d'Anthony Gordon, jugador del Newcastle.
The way they keep the ball was a learning experience. We don't play against.
La manera com mantenen la pilota ha estat una experiència d'aprenentatge. No juguem contra aquest tipus d'estil a Anglaterra, no a aquest nivell. Crec que són els millors contra qui ha jugat en aquest sentit del joc.
Doncs victòria ahir del Barça al camp del Newcastle, i el pròxim partit de Champions que té el Barça serà contra el PSG dimecres 1 d'octubre a casa, i ja és oficial. Ahir ja ho vam explicar a la TDT, però ara ja és oficial, Arnau, que es disputarà a l'estadi Lluís Companys.
Sí, i el preu de les entrades per a aquest partit seran proporcionals al que seria el preu de l'abonament, i aniran des dels 11 als 37 euros. El club donarà prioritat de compra als 16.000 socis abonats de les últimes dues temporades.
I la Lliga ha canviat l'horari del següent partit de Lliga, no, el del Getafe, juga diumenge a les 9, l'altre, el Barça-Real Societat del 28 de setembre. A quina hora es jugarà, Arnau?
Doncs a dos quarts de set ho ha fet a petició del propi club per evitar que coincideixi amb el piro musical de les festes de la Mercè.
Tornem a parlar de la Champions, perquè de la jornada d'ahir, de la resta, ens fixem sobretot en el nou rècord d'Erling Haaland. Ahir va fer el primer gol del City davant el Nàpols i d'aquesta manera el davanter noruec ha firmat una dada que fins ara no havia aconseguit ningú a Udal Serra.
I és que Haaland, amb el gol d'ahir, es converteix en el jugador de tota la història de la Champions que ha marcat 50 gols en menys partits. Concretament, només hi han fet falta 49, superant d'aquesta manera el rècord que fins ara tenia el neerlandès Ruud van Nistelrooy, que ho havia aconseguit en 62 partits, és a dir, 13 més que el noruec. Per adonar-nos de la dificultat d'aquest rècord, només cal veure que Messi va necessitar 66 partits de Champions per marcar 50 gols, Lewandowski 77, Mbappé 79 o Cristiano Ronaldo 91. Pep Guardiola, el seu entrenador al Manchester City, ho valorava així.
Què puc dir? Els números parlen per si sols. Tenim molta sort de tenir-lo amb nosaltres i el felicitem perquè superar la marca que tenia Van Nistelrooy, però superar especialment golejadors com Lewandowski o dos monstres com Cristiano i Messi que han estat allà durant 15 o 20 anys, Erling és aquí i el que està fent és increïble.
És increïble. Amb aquest gol, Haaland va contribuir al triomf del City sobre el Nàpols per 2-0, en un partit on els italians van jugar amb un home menys des del minut 21. De la resta de la jornada d'ahir a la Champions també destaca la golejada de l'Eintracht de Frankfurt per 5-1 sobre el Galatasaray, que permet als alemanys convertir-se en els primers líders de la Lliga de Campions d'aquesta temporada.
I a la competició femenina, aquesta campanya s'estrena una nova Champions, el nou format s'ha presentat aquest migdia i els equips, Ruth Vilà, ja saben quin serà el calendari, per tant, quins rivals tindran a la primera fase.
El Barça jugarà en aquesta primera fase contra el Bayern, el Benfica i el Lovaina belga a casa i contra el Chelsea, la Roma i el París Futbol Club a fora, amb alguns rivals molt atractius, com el Chelsea, per exemple, que acaba de tancar un altre fitxatge estrella, el de la nord-americana Lisa Thompson, o el Bayern de Clara Bull, que és aquella jugadora que el Barça ha volgut fitxar, però finalment per qüestions econòmiques no ho ha aconseguit. Aquest nou format ja no hi ha grups tancats, els equips ja no juguen dues vegades contra el rival, sinó que s'enfronten sis equips diferents a la Lliga, amb tres partits a casa i tres a fora. Els quatre primers de la fase Lliga van directament als quarts de final, amb la tornada a més a casa. Els que acabin del 5è al 12è jugaran un play-off de repesca i els del 13è al 18è quedaran ja definitivament eliminats. El Madrid té dos rivals forts de cara a passar entre els millors de la Lligueta, són el Wolfsburg i l'Arsenal, i l'Atlètic de Madrid jugarà, entre d'altres, contra l'Olympique de Lió. La Champions comença la primera setmana d'octubre i la final serà a Oslo, 22, 23 o 24 de maig.
I de la Champions a la Lliga, aquest cap de setmana la jornada ens deixa un plat fort, que és el partit que jugarà l'Espanyol demà al Santiago Bernabéu i allà mirarà de trencar una de les pitjors ratxes del futbol espanyol. Els de Manolo marxen aquesta tarda cap a Madrid amb la confiança alta, disposats a fer història, malgrat que el tècnic, Sergi Andreu, no hi cregui gaire en això de fer història.
No. A veure, a la sala de premsa hem vist avui un Manolo tranquil, ferm, convençut del seu equip i prudent, sense escarafalls, com és ell, ha explicat que no creu gaire en estadístiques, en ratxes i maleficis diversos, allò que ens agrada tant a nosaltres. La realitat és que l'Espanyol fa gairebé 30 anys que no guanya el Bernabéu. Per tant, li hem preguntat, Manolo, ¿disposats demà a fer història?
Si eso ha pasado hace 30 años, ya te dice la dificultad que tiene el partido. Historia es que al final historia hizo Cristóbal Colón hace años. No creo mucho en estas cosas ni en estadísticas porque es que es verdad, es que son una mentira realmente. Es un campo, no hace falta decir la historia que tiene el Madrid, lo complicado que es el partido, pero también es verdad que nosotros, no por el momento, si por la confianza que tenemos en nosotros, pues vamos a ir a competirlo a muerte.
L'Espanyol tindrà la baixa de Pere Milla, que està sancionat, i el Madrid, les de Hausen, sancionat també, Mendy, Rüdiger i Alexander-Arnold, tots tres lesionats.
Ara sentirem el tècnic del Madrid, que també ha parlat fa poca estona, però el club també, Sergi, ha presentat avui un nou patrocinador.
Sí, es tracta de l'empresa de telecomunicacions Lowy, que es converteix des d'avui en patrocinador oficial per una temporada amb la possibilitat de renovació i que lluirà el seu logo a la part inferior del darrere de la samarreta just sota el dorsal.
Doncs el que dèiem, ara sentirem Xavi Alonso, el rival de l'Espanyol, el Madrid, que arriba a aquest partit després de la victòria de la Champions, líders de la Lliga, i amb la preocupació per la suplència de Vinícius.
Sí, pensa que la compareixença de Xavi Alonso s'ha centrat en l'estat anímic de Vinícius i en l'última suplència del brasiler, que ja ha iniciat dues vegades des de la banqueta en els últims 5 partits. El tècnic del Real Madrid ha tret ferro a la situació del jugador.
Llevamos 5 partidos de Liga. Queda muchísimo. Esto es una maratón hasta mayo, o sea que hay que ir muy poco a poco en las valoraciones y hay que dar tiempo a todos, al equipo también y a los jugadores individualmente también.
Sobre la decisió del comitè d'apel·lació de mantenir la sanció a Dinhausen, Xavi Alonso ha preferit mossegar-se la llengua. El central no podrà jugar contra l'Espanyol.
Si ha aceptado un error, pues debería tener sus consecuencias y parece que no ha sido así, o sea que vamos a dejarlo ahí.
La jornada de Lliga comença avui amb el Betis Real Societat. El Girona jugarà demà a les 2, rep el Llevant, i avui Eduard Solà hem sentit ja el tècnic Mitchell.
Sí, un Mitchell que ha insistit molt a conscienciar tothom que el Girona ha de saber conviure a la cua i que tothom ha de tenir clar. Tothom, diu, són els jugadors a qui ja els hi ha enviat aquest missatge i també l'entorn on s'ha instal·lat negativitat. Mitchell diu que els costarà sortir de baix, però que ho faran.
Sortirem ja d'aquesta situació. Hem de jugar en aquesta situació d'estar a baix en la classificació. Espero arribar el més amunt possible ja, però sé que no serà fàcil. Ho hem de tenir clar tothom. Crec que tenim un equip per fer les coses bé, però hem de millorar. I hem de trobar no una dinàmica, sinó una manera de fer les coses que es doni seguretat i es doni punts. I falta temps per això. Jo ho tinc clar.
Demà, Girona Llevant a les 2 del migdia a Montilivi, s'enfrontaran dos dels tres equips de primera que encara no han guanyat cap partit, l'altre és el Mallorca. Mitchell ha perdut Lemar per uns 15 dies després que el cop al bessó que va rebre la setmana passada en un entrenament ha desembocat en lesió muscular. David López continua de baixa i Sigankov tampoc estarà a punt. Joel Roca sí que podrà jugar tot i el cop de la setmana passada i l'ensurt de Balaïdos, però després del Llevant el perdran perquè l'han convocat la selecció espanyola per anar a jugar al Mundial Sub-20.
I avui la Lliga ha anunciat els límits de cost de les plantilles de primera i segona divisió. És aquell dia que, com passa de tant en tant, sembla que estiguin posant les notes als clubs en termes econòmics. Si fos així, Marcos García, el Barça hauria suspès.
Doncs sí, ha perdut 112 milions de límit de plantilla en 7 mesos. El Barça tenia 463 milions de límit salarial al febrer i ara 351, 112 menys. El director general corporatiu de la Liga, Javier Gómez, explica a què corresponen.
Los 112... Nosotros no damos información pública, pero en este caso, como es público, los 112 coinciden exactamente con los 100 de los palcos VIPs, ¿no? Hubo un auditor en medio que dijo que sí, luego el auditor actual dijo que no y les quitó los 100 millones, ¿no? La causa-efecto està ahí, no hi ha altra. No?
Ara bé, de la Lliga han insistit que el Barça està fent bé la feina, que ha fet un mercat amb les condicions que tenien, i Javier Gómez ha dit una vegada i una altra que el Barça entrarà a la norma de l'1-1, estigues tranquil·la. Ara bé, que no sap quan, que sigui amb llotges, VIP o d'una altra manera, però ha dit literalment que no sap si serà en 3 mesos o en 12. Per cert, l'Espanyol, molt bona feina, apuja el seu límit de cost de plantilla. Gairebé 49 milions i el col·loca en el 56, el Girona a la baixa 23 milions i queda una mica per sobre del 75.
Pràcticament 8 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
As one of the all-time greats, it's the second fastest time in history.
La final més ràpida de la història dels 400 llisos femenins.
Catalunya migdia.
Et sents buit per dins? Així quedaran els nostres magatzems amb l'operació Estoc Fora de MediaMarkt, perquè pots emportar-te un Conet LG de 55 polzades 4K amb tecnologia mini LED per 777 euros. MediaMarkt.
Aquest estiu connecta amb tu i vola amb Volotea des de Barcelona a Verona, Olbia, Ancona i moltes més destinacions a partir de 19 euros. Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat. Consulta les condicions a volotea.com.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña, garantía que no tendrían en ausencia de esta operación.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Abona't a la nova temporada del Liceu i viu la màgia de l'imprevisible amb l'Elisir d'Amore, Le Nozze di Figaro, Tristan and Isolde, Manon Lescaut i molt més. Fins a un 20% de descompte amb el teu abonament. Abona't a la força del Liceu a liceu.cat. Voldrà ser-hi.
El record del viatge d'Eli?
Fora.
La foto de la nostra boda, també?
També fora.
El meu trofeu de pàdel del càmping, el trofeu no.
No, el trofeu sí, fora. Un any més toca fer espai a la llibreria. Torna la setmana del llibre en català. Presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 19 al 28 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
És com si ens haguessin robat la mare. Abans jugàvem a futbol a la sorra. Era una passada. Mare! Tant de bo me l'hagués trencat jo a l'esquena.
Basat en una història real.
Ens la podem quedar?
Oh, mare, sisplau, vinga.
Sisplau.
És un ocell salvatge. No es pot quedar aquí per sempre.
Encara ets tu, Sam.
No sóc jo! És una altra persona!
Naomi Watts.
He llegit que els pollets somien en el cant de la seva mare.
La família Bloom. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
I en bàsquet, amb l'Andorra i el Hajo Post Lleida ja eliminats, avui ha de quedar configurada la final de la Lliga Catalana, que s'ha de disputar diumenge. I entre els aspirants, Ernest Macià, encara en competició, Barça, Penya, Girona i Manresa.
Doncs sí, els dos partits tenen molt interès. Comencem pel Barça-Penya, que és el que tindrà més seguidors. Avui es preveu que se superin els 3/4 d'entrada per viure el primer partit de Ricky Rubio contra el seu exequip, el Barça. La primera possibilitat de classificar la penya per una final dels últims anys, una penya que ha hagut de veure com el Barça guanyava 27 dels últims 30 títols i sobretot després del partit d'ahir de Ricky Rubio, que va ser de llarg el millor, exhibint doncs, el potencial de com un equip liderat per Ricky Rubio pot jugar amb només 15 minuts, 13 punts, 7 assistències, un més 28 de valoració. Abans es jugarà el Manresa-Girona i és un partit amb matemàtiques. El Girona només es classificarà per la final si guanya el Manresa per 4 o més punts. Això vol dir que el Manresa serà finalista fins i tot perdent per 1, per 2 o per 3. Aquest partit comença a 6:45.
She's driving for the line and she's done it! 47-18! No woman has run this fast for 40 years!
Ja us ho dèiem abans de la pausa, i tot i que no hi ha hagut rècord, el Mundial d'Atletisme de Tòquio ha viscut a les últimes hores la final més ràpida de la història dels 400 llisos femenins que ha acabat guanyant l'estatunidenca Sydney McAuley. I tot això ara ens ho explica el Jordi Lacambra.
És l'aia que passaran a la història. És la primera vegada que les 8 finalistes baixen de 50 segons. A més, les dues primeres, Sydney McLaughlin i Marilady Paulino, van baixar de 48 segons. Sense rècord, McLaughlin es va endur la victòria amb 47-78 i Paulino va ser plata amb 47-98. Avui, la jornada de divendres a Tòquio, amb la presència de dos atletes catalans, Maria Vicente i Santiago Catrofe, l'atleta hospitalenca, després de la seva tornada posterior a la greu lesió de l'Aquiles, encara l'heptatló, i de moment, després de la disputa dels 100 tanques, l'alçada i el pes, Vicente és 13è amb 2.709 punts, havent acabat ara mateix la seva sèrie dels 200 amb 23.96 i a l'espera de la suma dels punts. D'altra banda, el gironí Santiago Catrofe, representant la selecció de l'Uruguai, ha tancat les eliminatòries dels 5.000, acabant desè a la seva sèrie i sense poder passar a la final. A més, tenim campions dels 400 tanques, el nord-americà Ray Benjamin s'ha endut l'or masculí amb 46.52 i Carsten Qualcomm ha acabat 5è, mentre que la prova femenina Femke Bol ha fet bons els pronòstics amb la victòria amb 51-54. En breus instants comencen les finals dels 200 metres i enllestim el triple salt masculí.
I com cada divendres, des de la redacció d'Esports, us fem una recomanació pel cap de setmana. Isaac Vilalta, quina és la teva?
Doncs l'arrencada del Mundial de Ciclisme que, atenció, per primera vegada i més d'un segle després de la primera edició, es disputarà a l'Àfrica, concretament a Kigali, a Ruanda. És cert que el plat fort es viurà el cap de setmana que ve amb les proves en ruta d'elit, però ja d'entrada aquest diumenge tenim les proves contra el rellotge. A la categoria elit masculina, tres noms per sobre de la resta, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel i Jay Vine. El favorit hauria de ser Evenepoel, però el recorregut 40 quilòmetres molt durs amb diferents cotes, igual a les forces amb Pogacar. A la prova femenina, presència catalana amb la Mireia Benito. Entre setmanes disputen proves com els relleus mixtos i les competicions júnior i sub-23 amb l'Adrià Periques i la Paula Blasi. Tancaran el Mundial de Ruanda les proves elit al cap de setmana següent, com dèiem, la presència de nou de Mireia Benito i també de Marc Soler, Roger Adrià i Abel Balderston. Tots eclipsats per la gran figura d'aquests campionats, Tadej Pogacar.
I tenim temps per repassar altres informacions del dia en format més breu amb la Marta García. Comencem pel waterpolo.
Este cap de setmana comença la Champions masculina. Un dels grups d'esta fase prèvia se juga en Sabadell, però l'equip vallesà no entra en competició fins demà, quan s'enfrontarà a l'Espandau Alemany i diumenge jugarà contra el Bassas hongarès. El partit d'avui enfronta estos dos equips, Bassas i Espandau. Este grup és de tres equips i els dos primers passen ja a la fase de grups, on ja també hi ha l'Atlètic Barcelona esperant, que no ha de disputar esta prèvia.
I aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'hoquei patins.
En format de Final Four en el pavelló de les Comes d'Igualada i amb tres equips catalans dels quatre que se juguen el títol. La primera semifinal demà a un quart de cinc enfrontarà el Reus amb l'Igualada. Més tard a tres quarts de set, Barça-Liceo. La final se jugarà diumenge a un quart d'una del migdia. I se disputa també la Lliga Catalana Femenina en Palau de Plegamans, avui a les 7, Vilassana Fraga, i a les 9, Palau Cerdanyola. Això són les semis, la final diumenge, a un quart de 5.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, com cada dia més esports, a partir de les 7. Amb el Tot Costa, ja nosaltres ho deixem aquí, però seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández, aquí a l'antena de Catalunya Ràdio.